La Caravana, un programa sobre rodes.
Hola, què tal? Molt bona tarda. És dilluns 14 de novembre, dia entre setmanes, són les 3 i arrenca el programa de la ràdio en català que diu el que pensa, però això sí, amb la boca petita, que la sedició ja no existeix, però no fos cas. La Caravana. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia, menys divendres, ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas, vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
Per cert, José, per molts anys que no et vaig felicitar el divendres, quants eren? 5, 6... 16, perfecte. 16 anys que té el nostre tècnic. I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda!
Molt bona tarda!
He començat així perquè dic que no es noti tant, no? La diferència amb què ens sorprendràs avui a la caravana, va.
Doncs avui us explicaré quines són les fruites de tardor més beneficioses per la nostra salut. I si no sou de fruita, doncs no patiu, perquè també us faré descobrir el que a hores d'ara és considerat com el millor hotel de luxe de tot l'estat. Tot i això, i més en uns minuts a la cara B de la caravana.
I quina serà avui la pregunta del dia? Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan. Avui la reportera intrèpida d'aquest programa, jo, com sempre, he sortit al carrer a preguntar-vos, utilitzeu Twitter? Com veieu les noves propostes del nou propietari de la xarxa social Elon Musk? Escoltarem la veu del poble i en parlarem amb el nostre expert del dia, Ibai López, professor de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona.
Parlarem de xarxes amb algú que es diu Ibai?
Sí.
Està bé, això. Ah. És dilluns i, per tant, toca saber què va passar un dia com avui. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Doncs un dia com avui era el de darrer dia de la batalla de l'Ebre i de la Guerra Civil Espanyola. Li preguntarem què va significar tot plegat a un dels historiadors de casa nostra, expert en el període de la Guerra Civil Espanyola, Josep Maria Soler i Sabater.
I hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Conversarem amb el doctor en filosofia, teologia, pedagogia i història i segon premi Bones Lletres d'Assaig Humanístic pel seu darrer assaig L'Ètica Glorítmica, Francesc Torralba. Amb ell reflexionarem sobre ètica, però també sobre tecnologia.
És dilluns i, per tant, ens toca parlar de cultura popular i festes majors.
Seguirem descobrint quina serà la millor festa de Catalunya amb Francesc Marginet i també pujarà a la caravana Leo Espluga, amb qui parlarem sobre art i filosofia.
I als darrers minuts de programa, com cada dilluns, també parlarem d'òpera.
La directora d'escena i divulgadora musical, Maria Voronkova, ens tornarà a acostar, sempre com sempre amb el seu llenguatge desenfadat, al món de l'òpera. Avui descobrirem que també hi ha òpera catalana amb el compositor Xavier Montsalvatge.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Minuts que passen de les 3 de la tarda i sempre, com sempre, saludem a aquesta hora Andreu González. Què tal? Bona tarda, Andreu González. Què ens portes avui aquí a Estalquejat?
A veure, avui he estalquejat per sorpresa meva el nostre convidat d'avui, que és en Francesc Torralba. De fet, ja quan havia començat aquesta seccioneta meva, m'he dit que anava a estalquejar l'altre filòsof del dia d'avui, que és el Leo Espluga.
Ui, dos filòsofs, eh?
Però de cop he trobat el perfil d'Instagram de Francesc Torralba. Una cosa insòlita.
Sí?
Perquè em pensava que no en tindria. Ah. Avui, però, he de dir que ho he fet molt, molt escuet, perquè no com el seu Instagram, que té 596 publicacions, clar, més aviat com la gent que segueix, que només són 20 personetes.
Toma.
Jo, de veritat, em sentiria privilegiat si em seguís Francesc Torralba.
Francesc Torralba, sisplau, segueix Andreu González a Instagram.
Ara bé, us he de dir que el seu Instagram no m'agrada massa. I per què, direu?
Ah, vaja.
Doncs bàsicament perquè totes les seves fotografies són tretes d'internet. Segurament sense drets, perquè si no Instagram et tanqui el xiringuito de cop. I perquè m'entengueu, són fotografies d'aquelles que tu poses al Google Temps i t'apareix un despertador i una persona al costat a la qual no se li veu la cara. O, per exemple, poses fracàs i apareix una persona amb les mans al cap. Ara bé, he de dir que si tu entres a les fotos, et regala frases boniques de llibres, com ara, per exemple: la més profunda de les tristeses que pot experimentar un ésser humà no és la pobresa material ni el rebuig dels altres, tampoc no és la ingratitud, és la desídia, la desgana de viure, que és una frase extreta del llibre El sentit de la vida. Així que, amb frases com aquestes que ens regala, l'únic que puc fer és aprovar-lo.
I ens expliques el teu toc d'avui, Andreu.
A veure, tinc un drama amb les alarmes,
home,
els rellotges i les hores. No em pregunteu per què.
Per què?
Soc d'aquelles persones que necessite 25 alarmes per despertar-se. Tinc la por que hi haurà algun dia que no em despertaré. Ara bé, tinc un drama amb les alarmes, és a dir, amb l'hora que poso les alarmes. No puc posar les hores amb els quarts. I m'explico. En comptes de posar les 8 en punt, posaré les 8 i 2. En comptes de posar les 8 i quart, posaré les 8, 14 o les 8, 16. Sempre per ells i mai els quarts. Mai, mai.
Saps, Andreu, que m'estic començant a preocupar fort, eh? Perquè amb els tocs hi coincidim molt.
Sí?
Jo em poso... En aquest també, eh?
En aquest també. Uau. Jo em poso 4 alarmes cada matí, 4 alarmes, i mai és hora en punt.
No, no.
Mai.
Jo ho diu bastant, les hores en punt.
4 o 6.
Exactament.
O... Sí, 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 és una cosa així. Va, odies la gent que...
Versió cambrers. Odio, amb tot el meu amor, cap als que no ho fan, vale? Els que et deixen el tiquet a sobre la taula. És a dir, els que indirectament i sense preguntar et fan fora del restaurant. No dic que no, que no ho facin bé, eh? Al contrari, que ho facin però que demanin algú, com per exemple, falta alguna cosa més per aquí? Necessiten que els hi porti el compte? Llavors, sí, i que jo els hi digui, ens estan fent fora del bar, molt correctament i educadament, però m'enteneu el que vull dir o no?
No, no, t'has ficat sola amb un jardí i tu en surts.
Que no et deixin el tiquet allà sobre la taula i et diguin, vinga, paga i marxa. No, no, que em preguntin si vull el compte, educadament, llavors jo ja marxaré, no patim.
Però potser ho fan per després no oblidar-se, no?
No ho sé, no sé per què ho fan, però ja et dic, jo odio els cambrers que em fan això.
Vale, vale. Ai,
això és el que odies, però què et fa feliç?
Doncs pagar per espectacles que em flipen. I és que vaig anar a veure el Mago Pop ahir.
Home, un dels grans.
I és molt bèstia tot. Encara tinc al meu cap alguns dels trucs, processant-los, alguns dels trucs que va fer.
Sí, sí, sí.
Perquè de veritat, increïble. És a dir, jo sóc d'aquelles persones que vaig a un espectacle de màgia a intentar pillar quin és el truc. Però és que és impossible.
No, no, amb el Mago Pop. Mago Pop és impossible. Mago Pop, Pere Aragonès i jo, que m'adim el mateix. Sabia d'això, no?
m'han dit.
No? Una secció. Qui m'adeix igual que el Joan?
No és un eufemisme.
M'han dit que és bastant baixet.
Va, a propòsit del divendres.
Era no caure en els descomptes pel dia del solter. Conseguit a mitges, és a dir. Perquè el dissabte vaig ser víctima del consumisme.
Home.
I vaig anar a comprar-me roba.
No, ni a mitges ni res.
Però tot té una explicació,
Sí?
Tenia un compromís, no tenia una samarreta que lligava bé amb...
Quin compromís?
Això, no en parlarem. Però tenia un compromís i necessitava una mica de roba.
Ai, diguem que tot el que ens va explicar Núria Viladomat sobre cites ho va aplicar.
Sí,
un bon alumne.
No, per aquí la cosa. Va, nou propòsit.
A veure, en aquest programa no sé si ho he dit mai, però el que sí que vaig dir era que em proposava aixecar-me més d'hora. No per què, però el que vaig a proposar-me avui és aixecar-me d'hora i sense pagar gimnàs fer una mica d'esport. Si ho aconseguiré, demà en parlem.
No crec que ho aconsegueixis. Hi havia un propòsit que era no autoenganyar-te, saps?
Ojut, que potser demà, sent el primer dia, ho faig. Ara bé, dimecres, ja ho veurem.
Sí, i ja veuràs dijous, que ja ho hauràs deixat.
Potser amb tantes agulletes, no...
Vinga, ja. Sí, ja està, ja?
Sí, ja he
aquest
acabat.
És a propòsit, eh?
Sí.
Ai, Déu meu. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
8 minuts, gairebé 9, que passen de les 3 de la tarda, hora d'obrir la nostra cara B i saber totes aquelles notícies que no hi entren en un informatiu normal. Núria Ros, què ens portes avui?
A veure, doncs avui per començar amb aquesta nova edició de la cara B de l'actualitat, us porto al rànquing de les fruites de tardor més beneficioses per la salut. Què us sembla?
Està molt bé, això.
Sí. L'altre dia la nina ens portava els aliments per dormir bé, doncs avui les fruites de tardor més beneficioses per la salut, val? Abans de començar amb el rànquing, una dada, la dada, a tenir en compte. Atenció, perquè segons un estudi de la Universitat de Harvard, menjar 2 racions de fruita i 3 de verdura al dia, hem dit, garantitza una vida més llarga. I aquí teniu el primer i únic motiu per menjar més fruita i més verdura.
Tu vol dir que jo em moro demà mateix.
Doncs...
Ja t'ho dic ara.
Jo també.
Ja sé. Anem malament, eh?
Menjo molt poca.
Dit això, quines són les fruites de tardor que van més bé per la nostra salut? Doncs en el número 1...
Segons llegim en aquest article, que per cert publica avui la Vanguardia, s'ha de dir de tant en tant, doncs el raïm és una fruita molt recomanable. El primer és el raïm, versàtil i sana. De fet, els nutricionistes recomanen i molt el consum del raïm negre, perquè diuen que és el més ric en antioxidants. I alerta, si us plau, no sigueu dels que separeu la llavor del raïm, si us plau, que tenim una edat.
No, no.
Tot cap a dins. Tot raïm i llavor, que té molts de beneficis per la microbiòtica intestinal. Tu, Andreu, ets dels que ho separen, no? Em vas dir un dia?
Bé, sí. És a dir, jo em poso, diguéssim, el raïm a la boca i llavors separo.
No, doncs no. Tot a dins, si no té efecte, val?
És com aquells que abans de les 12 del 31 de desembre...
Treuen
tot el raïm...
Tot a dins, raïm i llavor, val?
D'acord.
Va, en el número 2. Ostres, és que abans he parlat amb en José, li dic, posa'm un efecte i m'està sorprenent molt.
Sí, sí,
és molt gran, en José. Val, en el número 2, la mandarina. Val? Aquesta fruita, sense cap mena de dubte, una gran font de vitamina A i molt necessària la formació dels glòbuls vermells, que a més contribueixen al metabolisme normal del ferro. I també, per si fos poc, doncs és una gran vitamina pel sistema immune i pel correcte manteniment de la pell i les mucoses. Per tant, menjant mandarines, també.
Gràcies, Núria. M'has convidat avui a tots de mandarina.
Sí, sí. Molt
abans
bé,
hem tingut un debat a dalt, a la redacció, sobre si les mandarines àcides o dolces, eh?
Àcides.
Dolces.
Aquí estem 2-2.
Bé, un dia podem desempata. Fer un mar i muntanya sobre
el
això.
El José diu que àcides, guanya les àcides.
Vaja. Va, en el número 3. José.
Com una cabra, sí.
Sí.
M'encanta.
El plàtan, que recordem que Nina Agustí, de res, per fer-te propaganda, divendres ens explicava
com,
que...
Amb una mateixa... Com ha anat,
sí,
això?
Sí, perquè ara ho anava a dir. Ah. Nina Agustí divendres ens explicava que el plàtan també és un gran aliment per dormir millor.
Sí.
Recupereu aquests minuts que van ser brillants, de Nina Agustí. Val? Doncs en aquest cas el plàtan també és una de les millors fruites de tardor i més beneficioses. I atenció, perquè els nutricionistes aposten perquè mengem plàtans verds, per davant dels més madurs. A mi no m'agraden tant, però diuen que són molt més rics en glucosa i a tot això doncs, recordem que el plàtan és una fruita rica en magnesi, un mineral fonamental pel desenvolupament dels músculs, els ossos i els nervis. Per tant, tenim raïm, mandarina, plàtan. Però és que en tenim més. En el número 4... Carai, la pinya tropical. Que, a més, dos per uno, és baixa en calories i amb moltes propietats diurètiques, de manera que el seu consum n'és molt recomanable. A més, dir-vos que és la fruita típica de la illa del Hierro, perquè es troba durant la temporada de tardor. Va, i en el número 5... L'aranja, també conegut com el pomelo, en castellà. Una fruita de temporada que no només destaca pel seu alt contingut en vitamina C, sinó que també destaca per les propietats beneficioses pel nostre fetge. Dit això, en aquesta llista també hi trobem la pera, que és rica en fibra i vitamines C i E, i molt bona pel trànsit intestinal. Els fruits del bosc, que estan molt bons, les mores, els nabius, els gers, que són rics en antioxidants. I, per acabar, la magrana, boníssima, per cert.
Sí, senyora.
Una fruita rica en magnesi i en vitamines del grup B, que contribueixen al manteniment de la pell i a l'enfortiment del sistema immune. Dit això, qui no es cuida és perquè no ho vol,
Per cert, en José, que deies que era molt gran, ho és, però més o menys com el Magopoc, també, si fa no.
Ja te l'has emportat, José. Va, canviem radicalment de tema, i és que avui també us vull explicar que un hotel de luxe de Barcelona s'ha convertit en el millor de totes les ciutats de l'Estat. Què, com us quedeu? De Barcelona,
Déu-n'hi-do. Quin hotel?
En aquest cas, doncs, segueixo, sí. L'hotel es diu Serres Barcelona. El coneixeu o no el coneixeu?
No
som d'anar a hotels de luxe, Doncs res, com us deia, ha rebut el Premi al Millor d'Espanya, les categories Best Luxury Urban Hotel i Best Luxury Boutique Hotel, els premis Bay & Luxury, en aquest cas. El jurat ha destacat la seva singularitat, la sofisticació i el servei personalitzat de l'establiment. I coses a dir-vos sobre aquest hotel, doncs que en aquest cas, com no podia ser d'una altra manera, és de 5 estrelles, que està situat al Passeig de Colom de Barcelona, davant del Moll de la Fusta, i que ocupa un edifici històric de finals del segle XIX. Molt bé, això.
Home,
està bonic,
bé,
I entre els atractius de l'hotel, doncs, hi trobem una piscina infinita al terrat, sabeu? Aquelles que semblen no tenir fi.
Sí,
m'encanta.
No he anat mai.
I el restaurant, que atenció, està guardonat amb una estrella Michelin. Per si fos poc, l'hotel compta amb un total de 26 habitacions, totes amb vistes al mar o al barri gòtic. Dit això, ja haurem d'anar algun dia, no?
Que ens convidin per la publi gratis.
Exacte.
Jo us ho explico perquè heu dit tots que no molt ràpid aquí. Jo hi ha un dia a l'any, no ho diré, quin és, hi ha un dia a l'any que vaig a un hotel de Barcelona, d'aquests de 5 estrelles gran luxe, a prendre una copa de vi. Només hi ha un dia l'any.
Ah, està bé, està bé.
Està molt bé. Ens hem de fer aquestes coses per cuidar-nos.
Ens hem de cuidar.
Va, notícia musical?
Sí, avui, com sempre, acabem amb música, ho acabes de dir, sí, i la notícia musical ens la porta Cristina Aguilera.
Pot ser que totes les músiques ja em comencin a sonar Nadal?
Podria ser. Aquesta cançó és molt bonica.
No, Cristina Aguilera.
Sí. I res, i és que segons ha informat el portal digital Deadline, la cantant, actriu i productora estatunidenca serà la pròxima cantant en protagonitzar el seu propi documental. Atenció, perquè cada vegada hi ha més artistes, més cantants que estan fent documentals sobre la seva vida. El documental, en aquest cas dirigit per Tinc Por, ens explicarà la vida de l'artista des dels seus inicis com a estrella Disney, preadolescent, fins al reconeixement com a l'artista internacional amb una de les veus més poderoses de la indústria com és en l'actualitat. El llargmetratge no només oferirà una visió sobre la seva biografia, per cert, mai abans vista, sinó que també estarà en format per imatges d'arxiu inèdites i exclusives, i es submergirà de ple la vida personal i professional de Cristina Aguilera, les seves facetes com a artista i mare, i també com a referent musical i activista a favor de la llibertat creativa i per la igualtat de gènere. A tot això, només em falta per dir-vos que el documental produït per Time Studios, en col·laboració amb Rock Nation, ja està gravat des de fa més d'un any, de fet uns 18 mesos, però encara no té una data oficial d'estrena, així que de moment ens quedem amb aquest temacle de Cristina Aguilera i esperarem, doncs, a l'edat oficial.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bé, sí, sí. M'agrada molt i m'agrada molt que la gent s'apunti des de casa aquest para-bara-bara.
Exacte.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa i de la ràdio catalana en general, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Avui he sortit al carrer...
Quin què? M'ha quedat més Sabina, no?
Sí.
Què?
No, però t'ha quedat molt bé.
Val.
Avui he sortit al carrer a preguntar a la gent què opina de les polèmiques gestions d'Elon Musk, nou propietari de Twitter i l'home més ric del món segons la llista de Forbes 2022. Té uns 220.000 milions de dòlars.
Mare de Déu.
Sí, poca coseta. Doncs a veure com, què opina la gent de les gestions que està fent amb Twitter. Per qui no estigui al dia amb les darreres modificacions que està fent Musk com a nou propietari de la xarxa social, us en faig 5 cèntims, d'acord? Cada setmana hi ha un nou titular. El primer d'ells va ser el gran nombre d'acomiadaments que va fer. No se saben ben bé les xifres, però alguns diaris, com el The New York Times, el xifrava en... unes 3.800 persones, mare meva.
Tia, ara has pogut vice denegada?
Sí, sí, se m'ha quedat atrevessat el número.
Perfecte.
O sigui, feu-vos la idea que abans hi havia 7.500 persones treballant a Twitter.
Vale.
Vale? Per tant, estem parlant de acomiadar gairebé la meitat.
Sí, sí, gairebé la meitat.
Una miqueta
sí.
més, d'acord? Exacte. Algun d'ells van compartir la seva experiència a través de les xarxes socials, com per exemple TikTok, i ensenyaven el correu electrònic de recursos humans on els feien saber que doncs, havien de marxar.
Per correu, eh?
per correu electrònic. De
lleig.
Fet, un d'ells, que me'l vaig trobar no fa gaire, era un home que ensenyava com l'havien fet fora amb el correu i sortia un mem, val?
Sí.
Un mem és una imatge així per fer paròdia, amb la cara d'Elon Musk, que els hi deia... Elon Musk diu que ha arribat l'hora d'abandonar el niu.
No.
Somrient, fent una clara referència a la plataforma i al seu logo, l'ocell que vola, d'acord?
Lleig, lleig.
Molt lleig. De fet, no deien res més, era com moltes gràcies i adéu. Doncs, Joan, deixa que t'expliqui altres novetats.
Et deixo.
Per exemple, el pagament per poder verificar el teu perfil, el Twitter Blue, d'acord? Què vol dir aquest verificat? Doncs fins ara s'usava una etiqueta blava amb un tic per verificar que aquell usuari era una persona famosa o una marca registrada, etcètera, vale? Bàsicament s'usava per evitar comptes falsos. Així identificaves els comptes oficials, sí? Doncs la setmana passada va sortir el pla Premium de Twitter, aquest Twitter Blue, i els comptes que paguessin $8 al mes podien rebre aquesta insígnia i certificar el seu usuari. D'aquesta manera també tindran alguns beneficis, com per exemple aparèixer els primers a les cronologies o a les respostes, i haurien de baixar molt per trobar a qui no té aquest certificat, d'acord? Què ha passat? Una allau de comptes que es fan passar per gent important o famosa i diuen barbaritats. Per exemple, un LeBron James dient que vol abandonar los Lakers, d'acord?
Home.
O sigui, clar, estem dient coses molt, molt heavies, eh? I ara, arran d'aquesta allau de bots i usuaris falsos, Musk ha hagut de fer un pas enrere i replantejar-se la situació. No obstant, se segueixen trobant fonts, d'acord, com La Vanguardia, ben coneguda per la nostra societat, que afirmen Musk... tal y como ha informado Plataformer, ¿vale?, entre otros medios estadounidenses, habría estado dándole vueltas a la posibilidad de cobrar una cuota a todos los tuiteros por usar la plataforma.
Home, ¿qué me dius ara?
T'ho juro. De seguir adelante con esta idea, se trataría de un punto de inflexión en la historia de la red social y quién sabe si el inicio o el inicio de su fin, ¿vale? També altres comenten que altres fonts familiaritzades amb les converses que estan tenint Musk i altres dirigents apunten que els tuiters podrien arribar a tenir un límit de temps d'ús al mes, és a dir, que et limitarien quanta estona pots estar al mes allà gratis, d'acord? Per tant, com a bona reportera intrèpida, he sortit a preguntar a la gent sobre això, per saber què n'opinen. Som-hi, Joan?
Som-hi, Nina!
Doncs fot-li, José, què opina la gent del carrer de tot plegat?
No sé, supongo que la gente no va a querer pagar y al final se va a terminar yendo a otra plataforma.
Hòstia, no ho sabia, però em sembla fatal. Bueno, em sembla fatal que vagi a comprar l'Elon Musk, no? Perquè sembla que està comprant com moltes coses molt importants i fent-se un monopoli de tot i que ho vulgui limitar pues, encara més. Nada més va fer fora molta gent, només entrar, ara l'està tornant a ficar, fa una mica de por.
No estoy metido mucho en esas cosas. Hombre, porque si hacen un cambio es para que sean mejorables, si no, no les interesa.
Me parece fatal porque creo que el Twitter es una forma de expresión que tenemos todos y que hasta ahora era una magnífica manera de poder decir lo que pensamos, pero por otro lado lo ha comprado él y pues nos tocará inventar otras maneras de hacerlo. Yo desde luego no lo usaría. Si eso pasa.
¿Qué?
La red social que nos dimos entre todos. Com m'ha agradat això.
Sí, 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 una magnífica manera d'expressar-se, eh? Han sortit molts detalls. Un d'ells, la por a que Elon Musk controli tantes coses. De fet, fem un petit llistat d'empreses que controla Musk, val? Tesla, que aquest està claríssim, no?
Home.
Solar City, la principal empresa de plaques solars d'Estats Units. SpaceX, empresa d'enginyeria aeroespacial i que treballen amb la NASA. Neuralink, una empresa que treballa amb implants cerebrals.
Ui, quina poca gràcia em fa això.
The Boring Company, que vindria a ser com la companyia avorrida, que és una empresa dedicada a fer túnels, d'acord? I un llarg, etc.
Fa túnels, eh?
Sí, sí, també fa túnels.
Empresa avorrida, eh?
Hi ha coses...
Es facin per aquí les glòries, saps el que vull dir?
Exacte, correcte.
Vinga.
I ens en fem una idea de tot, eh? O sigui, fa de tot i per tot. Llavors, per exemple, ara, clar, la gent doncs, ja sap que ell és el propietari de Twitter i com es denomina a si mateix. Com es diu a si mateix? El tuitero jefe.
The Twitter boss?
T'ho juro. Sí, sí, sí. Espera't que encara et porto més opinions de la gent del carrer.
Som-hi.
La gent canviarà, deixarà Twitter i anirà a una altra
plataforma d'aquestes. Sí, pot ser. Sí, jo també penso que és més bé com un servei públic ja, no? No sé jo si és bona idea la de cobrar per això.
Ostres, havia sentit lo de que faria pagar 8 euros, crec que eren, a les comptes oficials. Doncs jo crec que molta gent deixarà d'utilitzar Twitter perquè, de fet, l'utilitzem perquè és gratuït com Instagram o altres xarxes socials. Llavors, si he de pagar per ella... dubto que l'utilitzi, prefereixo quedar-me amb Instagram.
Jo crec que, sobretot els creadors de contingut, que pugen molt a Twitter, jo crec que no hauria de cobrar-los, perquè, bueno, al cap i a la fi, són creadors de contingut i utilitzen Twitter per això. Home, no, no hi seré. O sigui, és com si me cobressin per utilitzar WhatsApp, que hi havia fa temps un rumor, però no, que va, jo no pagaria.
Bueno, al final és un negoci, també vol treure benefici.
No, si inverteix i bastants diners, doncs vol treure benefici, està claríssim.
La majoria de gent que no pagaria, eh?
Exacte, ha quedat ben clar, eh? Una gran majoria que creuen que seria motiu suficient per intentar trobar una alternativa a la xarxa social. De fet, buscant i remenant, he trobat l'aplicació Mastodon, de res, gent.
Què és això?
És una aplicació que molts consideren que és l'alternativa perfecta a Twitter. O sigui,
Mastodon.
Sí, Mastodon, sí.
Miraré
sí,
de
sí,
què
sí.
va això.
Ara t'ho miraràs. Sí. No crec que arribem mai a poder dir que una aplicació és única, eh? Pot ser pionera, eh? Però a la que es veu que es funciona, doncs moltes persones copien el codi i intenten fer una aplicació similar, eh? Sí. Vull dir, això passa tot. I atenció, que arriba...
Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
Bonus track.
Estem molt disco avui, eh?
Sí,
m'agrada.
Sí, 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 sí.
Per ser dilluns m'agrada.
El bonus track d'avui...
T'he dit que m'agrada?
Sí, m'agrada perquè no pares de moure't, per tant, bon rotllo.
Faig doncs... el ball aquell típic del lloro, eh?
Sí.
Aquell moment al cap.
Sí que és com un lloro.
És una mica lloro.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Va, tira,
doncs,
tira.
El bonus track d'avui és d'una noia que, quan li he explicat tot això que estem parlant,
sí.
Val, gairebé li dona un patatús.
Ai.
Per tant, sisplau, José, escoltem-lo.
Pensaba que era una fake news esto. Están abusando un poco, anda, esto no me hace mucha gracia, que yo me tiro 4 o 3 horas en Twitter, por lo menos, por la noche. Y el día en general, más de 6, ponle. Me parece muy mal.
¿Qué le dirías a Elon Musk?
Que no lo cobre, por favor, porque es que TikTok no lo utilizo, Instagram tampoco. Yo es que soy tuitera y tuiteo todo y lo retuiteo todo, no sé. Como pase eso me va a poner muy triste, ¿eh? Me lo voy a desinstalar. Si pasa, me lo desinstalo y no lo vuelvo a utilizar. Yo creo que sacarán una variante, a lo mejor. Sí, yo creo que si empiezan a cobrar, sacarán algo parecido, yo creo que sí.
¿Pero otra aplicación?
Otra aplicación, que sea muy parecida a Twitter, pero la gente no va a pagar. Yo no creo que pague.
Mastodon,
sí, eh? Si fem totes les hores que diu aquesta noia...
Correcte.
6 i 4...
Pues aquí tenim...
Mis dies és, eh?
Mis dies és, totalment.
Mis dies és a Rosalia. Li direm Rosalia amb aquesta noia.
Sí, m'ha agradat. Sí, sí que té cara de Rosalia, també.
Cara no ho sé.
No, sí, jo que l'he vista sí, que t'ho asseguro que sí.
Val.
Ara sí, escolta de la veu del poble, donem pas al nostre expert d'avui, Ibai López, professor de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda, professor López.
Què tal, hola?
Aquí estem, molt bé. Ens hem de fer a la idea que haurem de pagar per tuitejar?
Uf, ni idea. Estava escoltant-vos i mai... No ho sabem. Vull dir, el tema és que l'Elon Musk està tuitejant coses cada dia, coses diferents. Un dia diu això, un altre dia diu el contrari. Per tant, no sé si podem creure de veritat que el futur d'aquesta xarxa sigui de pagament. Potser estan una mica... contestejant com és la resposta del públic cap a aquesta idea i veure si es mou una mica o si la segueix. Em feia gràcia perquè estava escoltant els comentaris de la gent que estàveu entrevistant, no?, de conya pagaria i tal, i va haver una persona que va dir, no, és com quan van dir el WhatsApp, i clar, jo tampoc sé si és tan real això de que ningú pagaria, vull dir... Si ens cobressin per WhatsApp, per el servei que dona, no pagaríem, no sé, 5 euros a l'any o el que sigui. Vull dir, no està tan clar que no pagaríem, no? Perquè sí que dona un servei i potser sí que hi hauria molta gent que pagaria. No ho sé.
Com pot afectar això a la xarxa social si realment acaba fent això, no? Doncs usuaris que paguin, podria ser la seva fi?
No ho sabem. Vull dir... El tema ara mateix de Twitter és que té un problema amb els anunciants. Al final aquestes xarxes es mouen per els diners que cobren els anunciants. I si aquests no veuen que la gent està a Twitter, que els diners que estan gastant en Twitter tenen un retorn, llavors les xarxes tenen problemes greus, perquè aquest és el seu finançament bàsic. I pel que sembla sí que estan fugint moltes empreses d'anunciar-se a Twitter. Això sí que és un problema greu per Twitter.
Avui estem parlant amb Ibai López. Ell és professor de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda, professor López. Jo voldria preguntar-li, perquè clar, estem parlant de pagar en paper moneda per tal d'usar una xarxa social que ja es beneficia com a xarxa social de les nostres dades com a usuaris, no? El comerç del futur passa per aquí, per vendre o per fer aquesta compra-venda de les nostres pròpies dades?
Bueno, a veure, això va ser un descobriment de Google com de fa 15-20 anys, no? Pensaven que els seus diners entrarien per una banda i van adonar-se que aquestes dades eren el seu principal negoci, no? I van muntar tot això a través de recuperar totes aquestes dades i fer-les servir. Per la majoria d'empreses pensem moltes vegades que es dediquen a una altra cosa, però en realitat Facebook, Twitter, Instagram només són vehicles per obtenir diners d'anunciants. Vull dir, Facebook, 98% dels seus beneficis són d'anuncis. És el seu negoci, crear contingut, obtenir usuaris que creen contingut, perquè aquests usuaris, doncs, els anunciants els trobin. Mm-hmm. No ho sé. Tenim Netflix, per exemple, que és, ara té publicitat, però també té subscripció, no ho sé. Mm. A mi tampoc em sembla com supercaòtic que Twitter sigui de pagament o que WhatsApp sigui de pagament. Haurem de veure si realment la gent està disposada a pagar.
Doncs esperarem a veure com evoluciona tot. Ibai López, professor de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per explicar-nos una mica com funciona tot plegat. Que vagi molt bé.
A vosaltres, adéu.
3:45 de la tarda. Nina Bustí, gràcies, eh?
Gràcies a tu, Joan, home.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Els diumenges a 9:15 del vespre, busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel.
Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Gairebé 3 minuts que passen de 3:45 de la tarda i com cada dilluns volem fer un recorregut per la història i recordar què va passar en un dia com avui o en una setmana com aquesta. I què recordarem avui, Nina?
Doncs un 15 de novembre de 1938 es posava fi a la batalla més cruenta de la Guerra Civil Espanyola, la Batalla de l'Ebre, que decidiria gairebé de forma definitiva el destí final de la guerra. Una batalla que es convertiria en una autèntica guerra de desgast i un infern per als prop de 250.000 combatents que s'hi van enfrontar, deixant un balanç de 120.000 baixes entre tots dos exèrcits, 30.000 morts, 75.000 ferits i 15.000 presoners. Però què va significar la Batalla de l'Ebre? Com es vivia a la rereguarda? Per explicar-ho tot plegat, comptem amb un historiador de renom com el doctor Josep Maria Soler i Sabater, especialista en Guerra Civil Espanyola.
Josep Maria Soler i Sabater, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si me quieres escribir, mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego.
Professor Soler, per què té lloc la Batalla de l'Ebre? Quins fets desencadenen una batalla com la de l'Ebre?
Bé, aquesta sempre és una pregunta que històricament s'ha fet. Per quina era la raó per la qual, en el seu moment, quan el general Franco tenia capacitat, diguem, a partir del març del 38, d'avançar cap a ocupar Catalunya, aleshores, diguem, es va desviar i va atacar València, no? I el cert és que llavors Catalunya va quedar aïllada de la resta de la República. Dins d'aquest període de l'aïllament de la resta de la República, del 15 d'abril del 38 fins que té lloc la Batalla de l'Ebre, l'inici de la Batalla de l'Ebre, el 25 de juliol de l'any 38, Catalunya està aïllada de la resta de la República, però llavors es fa, diguem, es quinten diverses promocions de soldats, diverses quintes, diverses lleves, i aquí neix la idea de la quinta del Biberó i tots aquests nois, i després hi ha també quintes molt elevades. I aquesta és una ofensiva que fa l'exèrcit de la República, una ofensiva d'unes característiques una mica curioses, perquè, clar, li queda el llit, el riu a l'espatlla, a l'esquena, i és una ofensiva que pretesament el que intenta, doncs, és penetrar profundament des de travessant l'Ebre per tres punts diferents, arribar fins a Gandesa i llavors una gran profunditat, diguem, cap a Aragó. No queda massa clar, diguem, l'objectiu final, però sí que sembla que l'objectiu final era un altre. L'objectiu final era una batalla, a part de militar i a part de política, era una batalla que tenia característiques internacionals. Per quina raó? Perquè es trobessin que la reunió que tindria en lloc a Múnich, diguem, amb el qual finalment hi ha el pacte, diguem, entre Alemanya, Anglaterra, Itàlia i França, per no declarar-se la guerra, doncs aquesta era una gran operació militar amb la qual podia canviar la sort de la República.
Esclar, quan parlem de la Batalla de l'Ebre, parlem de que la primera ofensiva republicana en pocs dies es fa gairebé amb el control de la zona, però poc després...
Bé, arriba, sí, travessa el riu, el dia 25, el dia 1, diguem, el dia 1 ja està tocant a Gandesa, Vilalba dels Arts, tres o quatre pobles, i tot aquest territori, que aproximadament hi ha uns 25-30 quilòmetres de profunditat, diguem, més o menys irregulars, doncs tot aquest territori l'ha ocupat la República, sí, sí.
Dic, però poc després, les tropes franquistes, o anomenades nacionals sublevades, guanyen molt terreny i molt ràpidament, no? Per què aquest canvi de fets?
El que fa l'exèrcit franquista és de que, com en tants llocs, diguem, dins d'una estratègia que no sempre s'entén, diguem, el que va fer l'exèrcit franquista és de que li presenta a tot arreu presentar, no deixava que cap lloc la República, diguem, pogués guanyar un territori. I sempre feia combats molt frontals i molt oberts, no? Aleshores, aquí, el que va fer l'exèrcit franquista és a dir, treu recursos de tot arreu de l'Estat i ve a fer front a la batalla aquí a l'Ebre. Aleshores, s'instal·len a Gandesa, és a dir, arriben tot de reforços mitjançant els trens, el tren famós, diguem, que ara és la Via Verda, de la Vall del Mazán fins a Tortosa, fins a Sant Carles, tot aquest sector de la Ràpita, diguem, porten tropes de tot arreu, arriben des de Saragossa, des de tot arreu, i arriben i s'instal·len, diguem, en tot aquest punt per fer front i frenar-los a la part de Gandesa, a la part de tot aquest avançament que no pugui ser. Però no és tan ràpid com deia vostè fa un moment, És a dir, a les tropes franquistes aturen l'ofensiva republicana l'1 d'agost, però per el que durant gairebé la República va aconseguir en una setmana, l'exèrcit franquista va necessitar més de 2 mesos, perquè és una batalla molt dura, molt de desgast, que es feia a la Serra de Pàndols, a la Serra de Cavalls, a la Vall, perquè la República utilitzava les dificultats geogràfiques per fer front a la seva, diguem, inferioritat de potència de foc i de capacitat, diguem, militar amb l'aspecte de l'aviació i l'aspecte dels bombarders i de l'artilleria.
Ara ens en feia una pinzellada, professor Soler, i ens ho explicava la Nina, 120.000 baixes. Què ho fa que la batalla de l'Ebre sigui la batalla més cruenta de la guerra?
Perquè és la batalla on hi ha més capacitat militar per amb dues bandes, on s'hi aporten més unitats, més potència de foc, i on, a més, hi ha una cosa nova, i és que la Batalla de l'Ebre, diguem, l'exèrcit franquista utilitza, sota l'assessorament de l'exèrcit alemany i de l'exèrcit italià, utilitza d'una forma novedosa i nova, diguem, l'aviació, d'una forma absolutament... Que és com un banc de proves de cara a la Segona Guerra Mundial.
Si parlem, abans li preguntava per l'origen d'aquesta batalla, no? Però quines en són les seves conseqüències, doctor?
Ui, moltes, moltes. Si anem, si comencem des del petit al gran, anem al petit. El petit, això va ser una cosa desastrosa per als pobles de la Terra Alta i de la Ribera d'Ebre. Mm-hmm. Van ser destruïts, alguns encara continuen sent destruïts, on hi ha, diguem, Corbera d'Ebre, encara es veu totes les destrosses de la guerra. Molts altres pobles van ser molt destruïts, com és el cas de Pinell de Brai, com és la part de Surt de Gandesa, com és la part de Vilalba dels Arcs. I, diguem, hi ha altres zones que quedaran totalment destruïdes, seran moltes zones amb referència, diguem, tots els camps de cultiu. Això per una banda. Però la segona zona és de que el nombre importantíssim de veïns d'aquestes zones amb els quals van morir a conseqüència d'artilleria, bombardejos, trets, combats, etc. No? Uh-huh. Una altra va ser la pobresa sistemàtica. I després s'ha de tenir en compte que la Terra Alta perd gairebé el 15% de la població.
Déu-n'hi-do.
A conseqüència de la guerra, eh? No solament de la batalla de l'Ebre. Això a nivell, diguem, més local. A nivell polític significa que la defensa, tot l'esforç de Catalunya, perquè, clar, les quintes es fan sobre Catalunya, la majoria de les quintes que es fan sobre Catalunya vol dir que els soldats són catalans, no? Uh-huh. És a dir, sempre s'ha donat una visió de la batalla de l'Ebre, una visió a vegades internacional, que ho és, i d'abast espanyol, però, diguem, la gran majoria dels soldats són quintats a Catalunya, són joves. Això es notarà durant molts anys, que amb les taules demogràfiques, els joves nascuts entre l'any 20, 21, 20, és a dir, tots aquests que van anar a l'Ebre, fins al 20, vaja, uh-huh. Es notava molt amb les taules de població. Hi havia un forat de tots els joves que tenien 18 anys i una mica més, 22, 23, es notava, diguem, amb les taules demogràfiques, 40 anys després, clar, no hi eren perquè havien mort. No? L'altra conseqüència és política, és a dir, amb la batalla de l'Ebre, Catalunya perd tota capacitat de defensa, s'ha desgastat tot allí, i aleshores l'exèrcit franquista, quan faci l'ofensiva final, serà una ofensiva dura, de desgast, el que es diu batalla de Catalunya, però clar, ja, és a dir, la capacitat de coordinació de moltes unitats militars amb logística, diguem, amb artilleria, amb aviació, amb infanteria, tot això, Catalunya ho ha cremat tot a l'Ebre.
Li preguntava una mica per les conseqüències, però per entendre-ho tot bé i saber ben bé què és el que va passar, doctor, per què és tan important per al desenvolupament dels fets finals de la Guerra Civil, la Batalla de l'Ebre?
Perquè ja no hi ha cap més combat final important. L'última gran batalla de la Guerra Civil és la Batalla de l'Ebre. A partir d'aquí es veu el triomf, diguem, ja la campanya de Catalunya, que és l'única campanya, i les altres ja, diguem, a partir després de la campanya de Catalunya, que s'acaba al gener, el 10 de febrer del 1939, no hi ha cap campanya important, els fronts s'enfonsen i és quan, a excepció, diguem, d'enfrontaments entre republicans que es produeixen a Madrid, l'última batalla important de la Guerra Civil es dona a Catalunya, i quan s'acaba Catalunya s'acaba, diguem, la possibilitat de defensa de la República. Mm-hmm. Catalunya era el baluard de la República, quan s'acaba Catalunya s'acaba la República.
Clar. Normalment, quan parlem de la batalla de l'Ebre, és evident que parlem de la mateixa batalla i de la primera línia de foc, però deixi'm preguntar-li també com es va viure tot plegat des de la rereguarda.
Bé, des de la rereguarda franquista, des de l'avançament que hi ha la rereguarda franquista, doncs, ells tenien la possibilitat de poder fer, diguem, relleus als soldats, no? Des de la rereguarda republicana es veu s'ha de tenir en compte que tots els bombardeigs i tots els estats se sentia el seroll gairebé, se sentia des de Barcelona, vol dir que una part important de Catalunya veia i sentia els efectes d'aquesta gran batalla, uh-huh. amb un, diguem, aportant-hi moltíssim esforç de tipus industrial, de tipus bèl·lic, però amb una altra particularitat, de que cada vegada les possibilitats de defensa a Catalunya eren menys, perquè, clar, totes les zones d'energia havien quedat en mans franquistes i a poc la fam, la misèria, i a poc la gent es va acostant cap a la frontera per fugir, diguem, per fugir i que ho farà uns pocs mesos després, cap a l'exili.
Clar, si parlem de la rereguarda, professor, hem de parlar de que Barcelona, per exemple, no sé fins a quin punt podem dir que es vivia una guerra civil dins de la mateixa guerra civil entre aquestes petites guerres de faccions d'esquerra, no?
No, això no. Llavors no. El que passa és que en aquesta etapa final de la guerra els conflictes i les dificultats internes s'havien produït abans. Amb aquesta etapa final de la guerra, no, és una precisió que sí que és veritat que estan dividits, perquè quan un perd un partit de futbol sempre hi ha responsables, doncs en aquest cas estan dividits, però tot es queda sota l'autoritat militar. I el govern de la República és un rebel molt hegemònic amb el qual gairebé la gran importància d'aquest govern és fonamentalment la força que li dona fonamentalment al Partit Comunista, que té una certa hegemonia sobre la resta, però és cap amb una línia de derrota, no? de que van perdent la guerra. Mm. I aleshores, diguem, aquesta circumstància produeix el desànim, la sensació de que sigui com sigui que acabi la guerra quan abans, per la misèria que hi ha, per l'escassetat que hi ha, pel dolor, pel temor, pels bombardeigs, per totes les característiques que afecten el conjunt de la població la reguarda. Hem de tenir en compte que la Guerra Civil Espanyola és la primera gran guerra en la història de la humanitat amb la qual es produeixen més víctimes a la reguarda que al front. Això ho hem de tenir en compte. És a dir, el concepte de reguarda desapareix en la Guerra Civil Espanyola.
La Guerra Civil Espanyola, doncs, podem dir que va ser una base d'experimentació pel que seria la Segona Guerra Mundial?
En certs casos, sí. Sobretot amb aviació, sí. Tant per part de l'aviació italiana, que sempre això s'ha silenciat bastant, però que és l'aviació més mortífera de la Guerra Civil i la més moderna en aquell moment. Després la superarien els alemanys amb els seus aparells, els Messerschmitt, els Henkel, etc., de la Legió Còndor, però sí. És a dir, seria una nova forma d'experimentació militar que s'aplicaria quan la Segona Guerra Mundial.
Ara em deia que s'ha silenciat bastant. Per què s'ha silenciat bastant?
Sempre s'ha donat, sempre s'ha volgut culpar, diguem, en referència a la Guerra Civil Espanyola, de que la gran atrocitat la produeixen els alemanys, no? Ja es deia, de que el bombardeig als alemanys... Bé, perquè és una víctima propiciatòria, no vol dir que no ho fossin, no vol dir que els nazis no col·laboressin totalment per la xifra, amb els franquistes, no? Però la xifra més important de soldats i de participació en bombardejos i militars i en nombre de soldats en la Guerra Civil Espanyola és italiana, no és alemanya.
Començàvem parlant de l'inici de la guerra, de les conseqüències de la guerra. Si anem a dia d'avui, existeixen entitats i institucions, cal dir-ho, com el Memorial Democràtic, com el COMEVE, aquest Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, que vellen per la memòria del que va passar. Però, professor, deixi'm preguntar-li si hi ha manca de memòria en la societat que vivim i tants anys després.
Sí, perquè la Guerra Civil Espanyola, a diferència d'Alemanya, no ha fet una autèntica reflexió sobre el que va significar el resultat de la guerra, o com Argentina, o com Xile, o com Guatemala, o tants països. Per quina raó? Perquè en la Guerra Civil Espanyola, diguem, en certa forma, els 40 anys de dictadura franquista sanguinària que consolida una sèrie de valors i una sèrie de fets amb els quals part d'aquests elements sociològicament encara estan a la societat. I aleshores és difícil certs d'aquests aspectes intentar parlar-los amb, diguem, amb un sense una politització, sense que n'hi hagi idees preconcebudes prèviament. I això ho fa més difícil. No, vaig a posar un exemple, Vaig a posar un exemple molt fàcil. L'any, crec que era l'any 2003, o 2002, no recordo més exactament, tot se celebrava el 150 aniversari del diari escrit en paper més antic de la península Ibèrica, que és el Faro de Vigo. I jo vaig anar a fer una conferència d'un llibre que havíem fet amb en Joan Villarroia, que va tenir molt reconeixement, que era La Guerra Civil des de l'aire. Sangre en Espanya, La Guerra Civil des de l'aire. És un llibre que tractava tots els bombardejos de l'estat espanyol. Després de l'acte, amb un representant del BNG, amb la secretària d'una persona que llavors es feia dir Rajoy, amb l'alcalde de Vigo, amb el rector de la universitat, amb, bueno, 8 o 9 persones vam anar a aquests sopars tan generosos que són acostumats a ser els gallecs, no? Amb marisc i albariños. I, bueno, quan hi havíem fet tot això, de cop i volta, anaven explicant coses de la guerra. Clar, jo els havia provocat al parlar d'aquests temes. No? I de cop i volta els hi vaig dir, perdonin. Un era socialista, l'altre comunista, l'altre bloc nacionalista galego, l'altre del PP, l'altre no sé què, i tothom explicava les històries familiars de la guerra, però tots els seus parents havien estat al sector franquista. Tots. És a dir, els seus pares o els seus avis havien estat al sector franquista. Jo li vaig fer el comentari. O sigui que l'únic que ha perdut aquí la guerra sóc jo. Perquè vostès la història que expliquen és la història dels seus pares i dels seus avis. Ja sé que no cal ser feixista per estar amb el franquisme i que t'han mobilitzat allà, no? Però el cert és que crea una camaraderia determinada, l'estar al front i jugar-te la vida i conviure, doncs, amb brutícia, amb letrines, amb misèria, amb metralla, amb gana, amb por, amb altres soldats, no? Doncs, bueno, això feia que ells, amb incomoditat, certes coses que jo podia explicar de Catalunya, només les matitzés i ells no els hi fes massa gràcia que jo no pogués explicar. No ho vaig fer, en fi. Però, clar, hi ha anècdotes amb els quals, doncs, clar, hi ha tropes soldats formats per soldats amb els quals les característiques aquestes, els seus fills ho viuen en dificultat, i llavors això ho fa difícil. A més, per abreujar, és una guerra civil, i això a vegades no ho tenim en compte, és una guerra civil. No és un cop d'estat, és un cop d'estat i una guerra civil, continuada per una dictadura sanguinària amb la qual, amb la col·laboració de molta gent, durant 40 anys, es va aplicar la venjança i la superioritat i el privilegi, i això deixa, clar, això deixa uns llegats que és molt difícil superar. I entre ells, intentar ser, analitzar la memòria, i això costa. Alemanya es va sentir culpable i responsable, ho ha fet. L'estat espanyol no.
Preguntat d'una altra manera, professor, per on passa posar-hi solució memorialística? És a dir, amb la nova llei que es va aprovar al Congrés espanyol sobre llei memorialística, n'hi ha prou?
No, no, no. Això passa per l'escola, passa per l'educació, passa pels mèdics de televisió, passa pels noticiaris, però clar, perquè hi ha gent que si els hi poses el documental, això el que faran és canviar de canal, no? És a dir, passa per l'escola, passa per l'educació, passa per la formació, passa per, diguem, per respectar absolutament tots els valors democràtics i els drets humans, i això l'estat espanyol, com tothom sap, i aquí té molt a córrer, té molt a seguir. Tot això passa per aquí. El que ha fet Alemanya, Alemanya és il·legal, doncs, fent el tema del feixisme, del nazisme. Aquí l'estat espanyol, l'aliat del Hitler va ser General Franco. Aquí encara es pot fer elogis i visques i coses, atrocitats d'aquestes, que, bueno, que fins i tot impulsant i reclamant atrocitats i morts amb grups que van de progressistes, ja sigui de rock o de folk, o no sé quantes coses d'aquestes. Això és impensable a Alemanya. Això seria fora de la llei i tancats a la presó o multats. Aquí l'estat espanyol hi ha gent que encara és capaç de dir de que no hay que hablar de l'ayer, com no hay que hablar de l'ayer. O sigui, si tu vols construir un present i un futur amb més modernitat, has de saber la història, sempre l'has de saber.
Deixi'm posar per últim un nom sobre la taula, perquè com sap professor també els darrers dies, les darreres setmanes, se n'ha parlat molt d'un exgeneral com va ser Queipo de Llano i de la seva exhumació a Sevilla, a la Basílica de Sevilla, i s'ha donat molt de què parlar i ha creat certa polèmica. Què li sembla, professor, exhumacions com aquestes?
Bé, això, és a dir, això s'havia de fer, s'hauria de fer en tothom. Primer, per donar dignitat, diguem, al ser humà, i després respecte a l'Església. No pot ser que estigui enterrat a l'Església una persona amb la qual feia al·locucions, prèdiques i exaltacions de violar la gent. La gent volia dir les dones. I tenim tots els seus discursos que són d'una vergonya absoluta. Per això la seva família no ha dit res, Però violar de la forma més explícita, No. És a dir, els seus discursos, si ara els diguessin per ràdio, algú es quedaria escandalitzat i diria, cuidado, que és hora de no escolar, ara dir-ho. Això per un cantó. I després que totes aquestes característiques és lògica, amb el qual totes aquestes persones que han instat a la mort, que han instat a la destrucció i al dolor de persones siguin tretes d'un espai que és un espai col·lectiu, ja sigui per valor religiós, per valors espirituals dels creients, o bé per les persones que respecten la cultura, el patrimoni, etc., de l'Església. Això em sembla la cosa més absolutament elemental del món. El que deia abans, Argentina, Guatemala, Xile, que ens passen la mà per la cara, molta diferència a l'estat espanyol, malgrat a vegades aquesta pretesa superioritat cap a Llatinoamèrica per part de molta gent, amb aquests, fins i tot en desconsideracions i gonos i sudaques i coses d'aquestes. Doncs van molt més avançats que nosaltres en l'aspecte de la memòria històrica que nosaltres.
Ara sí, finalment, ara parlàvem de Queipo de Llano i per tant parlàvem de només un bàndol. Què ho fa tan difícil, professor, que no es puguin recuperar tots els cossos que hi ha per la batalla de l'Ebre?
Recursos. Sí, calculem que Catalunya és el lloc amb el qual no en trobem de persones assassinades l'any 36, i del 36 al 39, perquè la Generalitat Republicana va recollir amb un organisme que es deia sobre exhumacions, sobre assassinats, en aquest nom, exhumacions, assassinats i exhumacions clandestines, a la recuperació. Això ho va fer la Generalitat Republicana. Després de 80 anys del final de la Guerra Civil, encara hi ha molts cossos, diguem, que no tenen una digna sepultura, perquè el franquisme, i després aquesta democràcia tan imperfecta, que és la democràcia espanyola, no ha fet front a donar una digna sepultura a les persones que han estat enterrades a qualsevol lloc, i això s'hi ha dedicat recursos, però sí, i els recursos vol dir voluntat política de fer-ho, prioritat, i aquesta prioritat no hi és. Ho fa la Generalitat de Catalunya, fa temps que ho fa, amb els diversos governs que van començar ho han fet, i tots ho fan bé, però necessiten més recursos, clar. I això és fonamental, és que, clar, estan enterrats com a gossos moltes d'aquestes persones, i això no hi ha dret. Pensin que hi ha algun lloc que hi ha una pista de tennis damunt de centenars de cossos.
Déu-n'hi-do. Perquè de quantes persones estem parlant que hi ha actualment? De
quants... Sí, en el seu moment es parlava de, al voltant de 500, ja no recordo que tenen el nom, 500 foses. Se n'han recuperat unes quantes, però clar, home, hem de tenir en compte que és una batalla, com s'ha dit molt bé, degut milers de baixes i milers de morts i s'enterraven a qualsevol lloc.
Josep Maria Soler i Sabater, doctor en història, especialista en la Guerra Civil Espanyola, moltíssimes gràcies avui per formar part de la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres per la vostra atenció. Gràcies.
6 minuts i arribarem a les 4 de la tarda. De seguida s'hi posen els serveis informatius d'aquesta casa i nosaltres continuem una hora més a la caravana.
Ràdio Estel.
Ja sabeu que sona la ràdio a les 8 de la vesprada?
Què va, jo a aquella hora estic dormint ja.
No, jo a les 8 sopo.
Ni idea, jo a les 8 estic al gimnàs.
Jo desconnecto. És la meva hora de llegir Kafka.
Ja.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
Un programa que enganxa.
A mi m'agafa pujat a la bici.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
Tot un èxit.
A Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, minut i mig i ja arribem a les 4 de la tarda. Com dèiem, de seguida donem pas als serveis informatius d'aquesta casa. Al capdavant amb Carla Buigas i Pere Jumentí Balcells, que ens aporten tota la informació de darrera hora. Abans, però, dir-vos que tindrem aquesta següent hora. I és que ens visitarà ni més ni menys que el doctor en filosofia, teologia, pedagogia i història. I atenció, Premi Bones Lletres d'Assaig Humanístic pel seu darrer assaig, l'ètica algorítmica. Francesc Torralba. I amb ell reflexionarem sobre ètica, però també ho farem sobre tecnologia, sobre l'ètica tecnològica. I és dilluns, i per tant també toca parlar de cultura popular, i cap a 4:45 de la tarda ens visitarà ni més ni menys que Francesc Marginet, que ja ho sabeu, que ens està descobrint quina serà la millor festa de Catalunya d'aquest any, segons la Caravana. Per cert, també tindrem amb nosaltres Eleus Provem, qui parlarem també de filosofia. Déu-n'hi-do el programa filosòfic que hi ha avui, però en parlarem des de la vessant de l'art. I parlant d'art, un dia com avui també ens visitarà la directora d'escena i divulgadora musical Maria Voronkova, que ens tornarà a acostar amb el seu llenguatge desenfadat al món de l'òpera. Avui descobrirem que també hi ha òpera catalana i ho farem de la mà del compositor Xavier Montsalvatge. Tot això si et quedes amb nosaltres a partir de les 4 a Ràdio Estel, a la Caravana.